esto es un poco...
¿Y tú ibas marcado?
Yo entré marcado porque, bueno, yo no quería, pero al final mi pareja dijo, venga, venga, tú también, y yo, bueno, habrá que ir. Pero bueno, luego no me arrepentí, la verdad es que fue muy divertido.
Bueno, creo, Javi, que el pasaje del terror lo viviste después del parque, ¿no? ¿Qué te pasó?
Bueno, esto, claro, como he comentado, David, acabas como una Barbie, pero todo mal, ¿no? O sea, que va un esperpento y realmente el maquillaje pues cuesta un poco quitárselo, aunque tienes la toalla. Y bueno, ya volviendo del parque, nos pararon los mozos, bajé la ventanilla con toda la cara y me dio el mozo y me dijo, continúe.
O sea, no se atrevió a intervenir, ¿no?, por lo que pudiera pasar.
No, yo cuando ya vi la cara de susto del mozo pensé, madre mía, esto es demasiado.
Per tant, David, pel que ens està explicant el Javi, o sigui, tu pots escollir entre la gravetat, diguem-ne, entre la cosa extrem, més o menys extrem, anar marcat o no anar marcat?
Exacte, o sigui, ja dins de lo extrem que és, ja donem com dues opcions ja perquè encara la gent s'ho repensi més, no? I la gent sempre escollirà sempre el més fort, o sigui... tothom vol sempre el més fort, el més hardcore, i si n'hi ha més, i inclús gent que sortia, i tal qual sortia, escolta, val 20 euros, eh? Tornaven a posar-se la cua i tornaven a pagar els 20 euros perquè deien que volien més i volien tornar a repetir. El rècord el té una noia que la primera edició de CERT ho va fer 5 vegades seguides.
Carai, carai.
Llavors venien els monstres i em deien, noi, jo ja no sé què més fer-li, què més fer-li, ja no sé què fer-li. Diu, em té acollonit.
Escolta, no
llavors,
vull...
Llavors, hi ha públic que ens acollona a nosaltres, això també passa.
Escolta, David, hi ha una cosa que vull que ens expliquis, perquè és espectacular. Sí. Aquí estem parlant d'experiències extremes, però avui me n'explicaves, sí, bueno, no sé si és una referència, però com a mínim és un sostre, sí, que és l'experiència anomenada McKinney Manor. A veure si ens pots explicar on és i què fan aquesta gent.
Bueno, el Russ McKinney, que es diu, jo el vaig tenir el plaer de conèixer-la en una fira que es fa a Sant Louis, Estats Units, és potser el senyor que fa les experiències més extremes del món. El que passa que, a diferència de nosaltres, que nosaltres fem un espectacle on tot és simulat, aquest home el que fa són coses reals. És un militar retirat que utilitza tècniques de tortura de l'exèrcit americà per aplicar-li a les persones que volen passar 7 hores amb ell. Si aconsegueixen superar les 7 hores amb aquestes tortures, la gent pot guanyar 25.000 dòlars. Ell l'únic que demana per participar a la seva experiència és que portis unes no sé quants quilos de menjar per gossos, perquè ell té molts gossos i té com una gossera i tal, i llavors amb això els alimenta, i els drets, conforme et pot gravar i et pot penjar a YouTube. Llavors molta gent es subscriu al seu canal i aquí està el seu negoci, de la gent mirant com et fa les diferents parreries aquestes que fa, no?
Però disculpa, de què estem parlant?
No soc partidari d'aquest tipus d'espectacle, ni aquest tipus, perquè no ho considero espectacle, sinó que ho considero una pràctica real, però he de dir que Estats Units té molt èxit i, lògicament, pues, a cada lloc el seu. Nosaltres sempre ho farem des del punt d'espectacle i amb simulació tot i amb total seguretat.
Però aquest senyor, David, què fa? Què vol dir tortures? Què ens
tortura?
Hem d'imaginar?
Doncs aquest et rapa de veritat, aquest pues, és capaç de clavar-te agulles, et fica una gàbia amb serps reals, amb aranyes, amb... Jo tot el tema de tocar amb animals, tot això per mi és una cosa intocable. Està infringint dolor real a les persones i t'està ofegant, diguéssim, o sigui, et fa... ofegades directes, o sigui, per nosaltres tot ha de ser una simulació. Nosaltres al final el que fem és tacar i posar-te en situacions i que els actors et diguin autèntiques guarreries que et fan sortir de polleguera, no? O sigui, t'està venint un tio en una sauna i t'està dient, pues ponte allà quatre pates que tinc aquí una llet que t'anirà molt bé pel teu cutis. Ai, i la
favor.
Llet, pues, ja et pots imaginar quina llet és, no?
Natal.
Llavors, coses d'aquestes que la gent diu, ostres, i al final no deixa de ser sabó. Però és el punt aquest de dir, ostres, però això serà real o no? I llavors ja la gent quan veu que és una simulació és quan es relaxa i quan realment riu i disfruta d'aquesta experiència. Tot és més la suggestió que el que tu al final acabis fent. Per això jo dic, hi ha molta gent que comença a fer o anunci experiències extremes o coses d'aquestes, i al final s'ha de saber fer, i al final tot és més una qüestió de màrqueting i de suggestió que una cosa real que tu li puguis arribar a fer a la gent. O sigui, la ment és molt més poderosa que l'altre.
Doncs escolta, jo crec que aquí us hem d'enviar algú. Hem d'escollir un enviat especial a provar sí, aquesta experiència.
Bueno, podem enviar el senyor Buigas.
Senyor Buigas, jo crec que és Buigas, ideal, sí, perquè és el més allunyat de tot això que estem explicant. I que ens ho expliqui en primera persona, que a més jo crec que li farà il·lusió.
Molta.
D'anar-ho a provar. David, que...
Així tenim moltes altres experiències que esteu tots convidats a venir-les a provar, que no són d'aquesta tangent, però jo sé que a la ràdio el que més gràcia us fa i el que més gràcia li fa a l'oient és que expliquem aquestes coses com més extremes, no? Home. Però la resta les pot disfrutar tothom.
Com que és la novetat d'aquest any, hi ha gent que l'ha provat, el va provar aquest primer cap de setmana i han quedat en xoc. David, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Gràcies. Javi, a continuar concursando, eh? Y cuidado con los controles.
Venga,
adiós, un abrazo. Adiós.
Tinc algun detall més que m'ha anat arribant, curiosament. Es veu que hi ha anat més gent del que em pensava.
És que va molta gent, eh? I de vegades la gent no ho diu, la que hi va.
Perquè ara és allò típic d'un cosí... No, la persona en qüestió no t'ho diu, però és un cosí, un conegut. Ara,
estem parlant
ara
de Relax i Spa? D'aquesta experiència?
Sí, sí. Una de les experiències que m'han tallat ara... És que no dono el crèdit. És dins un jacuzzi, sí, amb un home molt gras, amb un penis de plàstic. I tu dins.
Esto no me gusta. Esto paso.
I la persona que t'ho ha enviat ho va gaudir o no es pot...
No, està una mica impressionat. I després hi ha tot de vibradors voladors.
Voladors
que volen a les cuixes, vull dir que... Bueno, es veu que... Bueno, veu que és un impacte, però constant.
Home, és una experiència que inoblidable,
bueno, si t'animes...
Mira, Marta, vols anar amb Buigas? Sou dues personalitats totalment diferents, també.
Ara, les amigues.
Bueno, doncs, això n'és...
Algú hi ha d'anar, això és a Isla Fantasia.
Jo crec que hi ha d'anar el senyor Buigas, sí, però veurem si finalment...
Sí, sí, jo crec que sí.
Bueno, vaig estirar les cames perquè sí, ja m'he quedat estupefacte ara mateix.
Jo tinc el mal del turista, també.
Necessito...
El senyor Buigas amb la tovallola.
I sé que ja has vist, ja t'ho han explicat, que vola, eh? Estic demanant més detalls, de moment no m'han arribat més. Sí, això d'aquí uns moments, sí, sí, és que m'he de recuperar. Sí.
RAC 1. Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entorn, gastronomia, diversió i Halloween amb amics, amb família o amb els més petits.
Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
Campingstarragona.com i tria el teu càmping.
Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar. Només MSC Cruceros.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama.
Welcome to the party.
Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. Al Teatre Poliorama.
Últimes funcions fins al 8 de novembre.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és Perico i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
A kitdigital.cat som el kit de la qüestió.
Busques les millors solucions 100% subvencionades pel kit digital? T'oferim els productes més competitius de presència a internet, digitalització i ciberseguretat per a la teva empresa. Entra ara a kitdigital.cat i treu el màxim profit als 12.000 euros de la subvenció. kitdigital.cat.
Les obres d'avui són el teu tren de demà. Sabem que les obres no estan resultant les millors companyes de viatge i t'agraïm la paciència. Però t'assegurem que al final valdran la pena. Quan s'acabin, t'oferirem un més bon servei, amb més puntualitat, més fiabilitat, capacitat i una oferta millor. Transformem Rodalies. Adif. Rodalies de Catalunya operat per Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts, encara ens estem recuperant de la conversa.
De
l'impacte. Que hem tingut. M'imagines aquest home gros dins un jacuzzi i ho dic, al final et deu atonyinar amb el penis de plàstic.
Por favor.
Joan Torres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La CUP, que també diu la seva al voltant del relleu als Mossos d'Esquadra.
Sí, acusa el cos de policia d'obstaculitzar qualsevol canvi que hi hagi. El partit assegura que els comandaments policials volen evitar que es vigili controli la seva actuació. En aquest sentit, els copaires defensen que qualsevol govern i conseller, també l'actual, Joan Ignasi Elena, pugui fer-hi els canvis que consideri convenients. Anem al Parlament. Adrià Santasusagna.
La CUP deixa clar que estan a les antípodes d'Esquerra, però acusen els Mossos de fer llit al conseller pels petits canvis que estan fent, com el cas de les acusacions particulars o que s'hagi creat una comissió sobre l'actuació policial al Parlament. Tot això és el que, segons el diputat Xavier Pellicer, està provocant que el cos de Mossos s'hagi revoltat contra el conseller.
Hi ha un cos de vora 20.000 persones armades que actuen sense cap tipus de control polític i fan i desfan actuant de facto com a quart poder. Repetim, un cos armat que impedeix i boicoteja qualsevol intent de fiscalització, de transparència i d'acció política imprescindible per posar un cos de funcionaris i de l'administració al servei de la ciutadania.
Pellicer assegura que qualsevol govern ha de poder decidir les polítiques en matèria de seguretat del país i que qui no ho ha de fer són els propis Mossos.
Pedro Sánchez admet que la inflació encara no està controlada i en els propers mesos hi haurà nous sotracs. Això sí, sosté que la caiguda de l'IPC, que ja es nota després de l'estiu, és la més important d'Europa i descarta problemes de subministrament de cap font d'energia. Així ho ha pontificat el Senat en un discurs de 50 minuts. Alberto Núñez Feijóo, tot just ara el comença a respondre. Anem cap al Senat a Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, un Pedro Sánchez que dibuixa un escenari ple d'incerteses per l'elevada pressió de preus, sobretot de l'energia, però sosté que hi haurà ajudes que s'aniran desplegant i anunciant a temps. Deixa clar que en cap cas hi haurà problemes de subministrament i presumeix que Espanya lidera la resposta a Europa i és qui més fa els deures per minvar els efectes de la crisi.
Una cierta esperanza y sin caer en la autocomplacencia, señorías. Hoy tenemos una inflación por debajo de la media de la Unión Europea. España, lógicamente, va a sufrir una desaceleración de su crecimiento económico el próximo año, como el resto de la economía, de las economías europeas y la economía global. Pero vamos a sortear la recesión i liderar el crecimiento europeo en el año 2023.
I avisa també que està fora de lloc que ara les comunitats governades pel PP emprenguin una batalla fiscal. Diu que no és raonable perquè debilita l'estat de benestar. La intervenció de Feijóo ha arrencat fa uns minuts.
I precisament per fer front a les dificultats en matèria energètica que es podrien patir aquest hivern, la Comissió Europea vol obligar els estats a comprar conjuntament el 15% del gas natural. És la quantitat que calcula que caldria per omplir les reserves. Aquesta compra vol que es faci a través d'una plataforma comuna en la que els 27 estats utilitzin el seu poder de mercat per abaratir els preus. A més, Brussel·les vol que s'estableixi un mecanisme de solidaritat entre els països per fer front als problemes de subministrament. Tot plegat ho posarà sobre la taula en la reunió dels caps d'estat i de govern que es farà dijous i divendres. Per cert, que el govern d'Alemanya ha destituït el cap del Departament de Seguretat Informàtica per, suposadament, estar vinculat amb els serveis secrets russos. La seva continuïtat va quedar especialment en entredit després del sabotatge als gasoductes Nord Stream 1 i 2. I ara els esports amb Àlex Massana.
Esport en directe, partit de la Copa de la Reina de Futbol, eliminatòria a partit únic de segona ronda de la competició. Tot just ara s'arriba al descans. Levante Las Planas 0, Granada 0. El Barça, que està exempt d'aquesta competició, d'aquesta eliminatòria de la competició, ha fet aquest matí l'última sessió d'entrenament abans del debut de demà a la Champions contra el Benfica. Alexia Putellas, premiada ahir amb la pilota d'or, oferirà el premi a l'afició demà i també dijous al Camp Nou en el duel del conjunt masculí contra el Villarreal. Tot plegat en el segon dia de judici del cas Neymar Diz, en què ha declarat el jugador i el seu pare, també representant, que ha exonerat el seu fill de qualsevol culpa en la signatura dels contractes. Plana poliesportiva, fa una mitja hora que ha acabat el primer partit del Barça a la Superclub d'handbol. El conjunt blaugrana ha superat el Ministros mexicà per 50-18. Sense cap mena de mirament, és el rècord d'anotació dels blaugrana en aquesta competició. El duel ha suposat el debut oficial de Roberto Domènech, propera cita dels blaugrana dijous contra l'Esperance de Tunísia. Dues cites més per avui en plana poliesportiva. Les dues a 8:45 del vespre a l'Eurolliga de bàsquet, Bayern de Múnich-Barça, tercera jornada de la competició, i Barça-Valdepeñas, duel entre el primer i el segon classificat de la Lliga de Futbol Sala al Palau Blaugrana.
I pel que fa al temps, tot tranquil en les properes hores, malgrat el cel gris d'alguns sectors del país, no s'esperen precipitacions enlloc. Demà a la tarda sí que tindrem alguns ruixats al Pirineu Occidental i al vespre n'arribaran en altres àrees de Ponent, així com a les zones més interiors de les comarques de Tarragona. Temperatures una mica més altes, tant de bon matí com al centre del dia, en aquest últim cas, sobretot a l'interior del país.
Gràcies, Joan, gràcies, Àlex.
Fins ara.
Fins després. Tot seguit saludem Xavier Sala i Martín, però abans una proposta immobiliària.
O sigui, us volem parlar de Casavo. Si vols vendre a casa teva però t'atabalen els tràmits i paperassa o no saps com començar, doncs hi ha Casavo per solucionar-vos la vida. En 48 hores podeu rebre una oferta i en qüestió de dies podeu vendre a casa vostra i tenir el 100% dels diners a les vostres mans. Casavo compra a casa vostra directament, sense intermediaris, o troba el vostre comprador ideal en temps rècord. Si voleu més informació, només heu d'entrar a casavo.com.
Passen d'un quart de 6 de la tarda. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Avui ens centrarem aquesta masterclass parlant dels Premi Nobel d'Economia, un exercici que fem cada any amb el professor Sala i Martín. I el guardó d'aquest any ha estat per tres economistes nord-americans. L'expresident del Sistema de la Reserva Federal dels Estats Units, Ben Bernanke, el professor de l'Escola de Negocis Booth de Chicago, Douglas Diamond, i el professor de l'Escola de Negocis Olin a la Universitat de Washington, que és en Philip Dybvig. Si li sembla, anirem desgranant la importància del que s'ha premiat amb aquest Premi Nobel, aquests tres economistes, i podrien començar amb Ben Bernanke, que, recordem-ho, va ser el president del Sistema de la Reserva Federal dels Estats Units i que, segons aquest premi, va demostrar la importància dels bancs per evitar un col·lapse econòmic. Ell va analitzar la Gran Depressió, concretament dels anys 30. I a partir d'aquí, professor, expliqui'ns què és el que va passar en aquell moment i quina és la teoria de Ben Bernanke.
A veure, el tema és que durant els anys 30, recordeu, va haver-hi la Gran Depressió, la crisi econòmica més gran que va haver-hi durant el segle XX, I l'explicació que sempre s'havia fet de què havia passat en aquells moments és que, recordeu, el crac de la borsa de l'any 29, diguem, la borsa cau en picat, la gent perd calés, els bancs fan, diguem, i tot això fa que hi hagi una crisi econòmica, l'atur es dispari i que molts bancs facin fallida, no? Però en Bernanke va anar a mirar els, diguem, la seqüència dels fets i resulta que al principi la crisi no era molt gran. Al principi va haver una petita crisi, és veritat que va haver un gran crac de la borsa, però a finals del 29, però al principi la crisi no semblava gens espectacular. El que va passar és que, a poc a poc, per culpa d'aquesta crisi incipient, van començar a fer fallida els bancs. I van començar a fer fallida molts bancs perquè, doncs, hi havia pànics bancaris. De sobte, la gent tenia por de que els bancs no tinguessin els diners. I llavors, clar, quan tu penses que els bancs no tindran els diners, doncs vas corrents a recollir-los per no ser l'últim de la fila, no? Si els bancs no tenen prou diners per tots, els que cobren són els primers que han arribat. I, per tant, tots els dipositants corrien a fer cues a les guixetes dels bancs, i això és el que feia que els bancs fessin fallida. Un cop els bancs van fer fallida, aleshores, els bancs, que juguen un paper molt important a l'economia, i és que agafen aquests dipòsits que té la gent i els presta a l'economia real, és a dir, els presta als grangers, als petits botiguers, a les empreses que viuen del crèdit dels bancs, no? Clar, si desapareixen els bancs, doncs tots aquests grangers i totes aquestes empreses que necessiten el crèdit per sobreviure van començar a fer fallida, i és això el que va causar la Gran Depressió. És a dir, a diferència del que es creia que era que la Gran Depressió va provocar la caiguda dels bancs, el que demostra Ben Bernanke és que va ser al revés. Va ser la caiguda dels bancs el que va convertir una petita crisi en una Gran Depressió. I això demostra la importància que pot tenir no deixar caure els bancs en moments de crisi. El que és més rellevant, diguem, de cara a nosaltres, el Comitè Nobel no premia la feina de Ben Bernanke com a responsable de la Reserva Federal, que era l'any 2008, l'any de la crisi financera, recordeu, la caiguda de Lehman Brothers i tot això, qui manava a la Reserva Federal era ell. Però no se'l premia per aquesta feina, sinó per la seva feina com a professor.
Però ell, que va fer aquest estudi sobre els bancs i la importància dels bancs, clar, aquella gran crisi del 2008 arranca amb la caiguda de Lehman Brothers, i ell era el president del sistema de la Reserva Federal dels Estats Units. És a dir, clar, no va aplicar, no, professor, el que era la seva tesi. O què va passar,
bueno,
aquí?
Això no és ben bé així. És a dir, és el moment de caure Lehman Brothers, sí. Recorda, és el president de la Reserva Federal, és el que decideix quants diners s'imprimeixen, diguem, quants dòlars s'imprimeixen. Sí. En aquell moment va haver-hi una gran baralla entre el ministre d'Economia, diguem, el secretari del Tresor, que es diu aquí als Estats Units, i les grans autoritats, el president del país, que en aquell moment era el George W. Bush, i tota aquesta gent, doncs, van decidir, diguem, deixar caure Lehman Brothers. Ell, gràcies a la seva experiència com a professor i als seus estudis, va dir, cuidado, que esteu bojos, que això ens provocarà una crisi catastròfica. Però en principi no li van fer cas. Va caure Lehman Brothers, va començar a haver-hi pànics bancaris per tot arreu, i aleshores el següent que havia de fer fallida, diguem, els altres bancs que havien de fer fallida, no se'ls va deixar fer fallida. No sabem ben bé per què, segurament és perquè van les autoritats reals, que és el govern americà, va crear un pla de xoc per rescatar tots aquests bancs. I no només aquests bancs, sinó que també van rescatar les companyies de cotxes amb un pla que es va dir TARP, que van dedicar, diguem, desenes de milers de milions a rescatar els bancs. Per tant, van cometre un error, que va ser deixar caure Lehman Brothers, però de seguida van corregir i van rescatar els bancs. Això ho van fer de manera tan ràpida i tan eficient que el que hagués pogut estar una nova gran depressió va ser una crisi que amb prou feines va durar un any. I això contrasta amb el que va passar a Europa, que fixeu-vos que la crisi del 2008 no va acabar fins a l'any 2013, no? Fins que el Mario Draghi, que seria l'equivalent del Ben Bernanke a Europa, va fer aquell discurs de dir, escolta'm, aquí no deixarem patar cap banc, no, diguem, rescatarem i farem whatever it takes, no? Farà el discurs que es diu, que avui es titula whatever it takes, farem el que calgui per salvar l'euro. I quan el Banc Central d'Europa va fer això, va ser quan Europa va sortir de la crisi. Per tant, sí que d'alguna manera va aplicar el que ell havia après com a investigador, ho va aplicar quan era el cap de la Reserva Federal.
I en aquesta investigació, a partir del que va estudiar i va aplicar Ben Bernanke, ha canviat la manera d'abordar les crisis? És a dir, i fins a quin punt, també li pregunto, quina importància tenen els bancs amb una crisi econòmica?
Sí, a veure... Els bancs juguen dos papers molt importants. Un, ja l'hem dit, agafen els calés i els presten a les empreses que els necessiten. És a dir, hi ha molta gent que té calés i no els necessita. Tots nosaltres que tenim calés dipositats al banc els tenim perquè no els volem fer servir immediatament. Per tant, els dipositem al banc i quan els necessitem doncs anem al caixer o fem servir la Visa o el que sigui. I llavors els bancs, òbviament, no agafen aquests calés i els guarden a la caixa forta. El que fan els bancs és agafen aquests calés, a nosaltres ens paguen gairebé zero per aquests dipòsits, però tots aquests calés, o una part d'aquests calés, els presten a qui realment necessita, perquè en el món hi ha gent que té calés i no els necessita, i llavors hi ha gent que necessita calés i no els té. Per exemple, tota la gent que vol comprar una casa i no pot, doncs en lloc d'estalviar durant 40 anys, el que fan els bancs és deixar-los els diners immediatament, es poden comprar la casa immediatament, i llavors van tornant els calés pagant uns interessos durant 40 anys. O una empresa, una fàbrica, una botiga, un pagès, no?, que volen, diguem, necessiten diners per comprar una màquina, per comprar una terra, per comprar el que sigui, com que en lloc d'estalviar durant anys, el que fan és demanen un préstec al banc, i això permet que molta activitat econòmica existeixi quan altrament no existiria. Per tant, la canalització dels estalvis cap a la inversió és una part important del que fan els bancs. Però hi ha una part molt més subtil, que és que transformen el que se diu diners a curt termini a diners a llarg termini. Fixeu-vos que els dipòsits que nosaltres posem al banc, sí, són dipòsits a curt termini, en el sentit de que en qualsevol moment, immediatament, si ara jo a les 6 de la tarda vull els meus calés, puc anar al banc i treure'ls. Puc anar al caixer automàtic i treure'ls. A curt termini jo puc disposar dels meus calés. I els dipòsits bancaris tenen aquesta garantia. Qualsevol persona que vulgui els diners, al mateix moment que els vol, pum, se'ls hi tornen, a curt termini. Val? Per tant, són diners a curt termini. En canvi, la gent que presta, diguem, que rep els diners prestats, el pagès, sí, el que hi ha demanat la hipoteca, fixeu-vos que són diners a llarg termini. No han de tornar els diners fins d'aquí un any, dos anys, deu anys, o a través de, diguem, pagaments mensuals en els propers 30 anys. No pot anar al banc i reclamar-los els calés tots immediatament demà al dematí. No pot, són calés a llarg termini. I per tant, els bancs fan aquesta funció, que és important, de diners a curt termini, transformar-los en diners a llarg termini. Diners que són disponibles a curt termini, transformar-los en inversions que són disponibles a llarg termini. Aquesta funció és molt important, perquè sense aquesta funció el pagès no tindria crèdit i la persona que vol una casa no la podria comprar. Hauria de passar-se 40 anys posant calés en una guardiola i després de 40 anys poder comprar la casa quan ja està a punt de morir, no? I per tant, els bancs juguen un paper fonamental. Però aquest paper fonamental que juguen a dins de l'economia és la font de la seva vulnerabilitat. Jo no sé si recordeu la pel·lícula de la Mary Poppins. A la Mary Poppins hi ha una escena, a l'original, no la nova, a l'original, hi ha una escena en el que el nen petit diguem, porta, té, diguem, té ganes d'estalviar i estalvia un penic.
Bueno, son pare, ell no, el nen no,
No, no, el nen.
Sí, el nen, però el nen, el nen vol comprar unes vesses pels coloms, però en canvi son pare li diu, no, posa'ls al banc, que això t'anirà molt bé per la situació de la vida.
Sí, val, el nen troba un penic, val? I, diguem, està a la porta del banc, i el, diguem, el Dick Van Dyke, no?, el propietari del banc, surt allà i li diu, diguem, és veritat, el pare el vol convèncer perquè el nen estalviï els calés, i el nen està dubtant i té els diners a la mà, i el Dick Van Dyke li va agafar el diner i li diu, escolta'm, posa al banc, et donarem interessos, que estalviaràs i tal i qual, i està el nen amb el dubte, i quan el banquer li agafa els calés, el nen crida, dona'm els meus diners. Fa un crit. Dona'm el meu penic. Llavors, en aquell moment, tota la gent que està en el banc sent un crit, diu, dona'm els diners. I de seguida sospiten, sense cap mena de prova de que això passava, de sobte tots sospiten de que algú vol calés i el banc no els està donant.
Exacte. Hi ha pànic general.
Exacte, i això que genera un pànic. Un pànic que de vegades està justificat, perquè, com ja he dit, els diners que nosaltres dipositem al banc no estan guardats a la caixa forta. És a dir, que si tots de sobte anem al banc a recollir els nostres calés, el banc no els té. El banc no els té, perquè el 80% dels nostres calés els ha prestat en els grangers, a la gent que compra cases, etc etc. El banc només guarda una petita part per la gent que va a treure els calés cada dia, però la major part dels calés els ha prestat. El banc sempre pensa, bueno, no vindrà tothom a la vegada a buscar els calés, oi que no? I normalment no passa, normalment no va tothom a buscar els calés al mateix temps. Però quan el nen crida, dona'm els diners, el que causa és un pànic. Un pànic que pot no estar justificat. Un pànic que pot no tenir res a veure amb el fet de que el banc està fent unes males inversions i que ha prestat els calés a les famílies subprime i no li tornaran els calés i el banc s'arruïnarà. No, no, no. Una cosa tan aleatòria, tan normal com és que un nen crida, torna'm els diners. Torna'm els diners, crea un pànic bancari, la gent diu, ai, 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 que el banc no té calés. El rumor fa que la gent corri cap a la guixeta a treure els calés perquè ningú vol quedar-se al final, perquè sabem que el banc, de tots els calés, el 80% els ha prestat, per tant, només té el 20% allà. I tothom vol ser el primer de la fila per recuperar els calés. I això és el que acaba provocant la fallida del banc. Perquè un cop la gent comença a demanar calés, 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 el banc es queda sense calés. I un cop el banc es queda sense calés, el banc fa fallida, i això és una cosa que fa que els bancs siguin vulnerables. El fet de que el banc tingui dipositants a curt termini que puguin treure els calés en qualsevol moment, i en canvi els crèdits que dona siguin crèdits a llarg termini que no pot reclamar, diguem, d'un dia per l'altre, sinó que els podran reclamar d'aquí 20 anys, això fa que els bancs siguin vulnerables i durant molt de temps, durant tot el segle XX i fins a la Gran Depressió, de la que parlàvem abans, els bancs eren absolutament vulnerables a aquest tipus de pànic, a aquest tipus de risc. Per tant, els bancs tenen dos tipus de problemes. El primer, que poden prestar calés a grangers que realment no tornen els calés, és un risc normal de qualsevol inversió, i el segon tipus de problema és que els bancs tenen aquesta asimetria, no? Ells reben els diners a curt i els presten a llarg, i això fa que de tant en quant hi hagi pànics bancaris. I el que Diamond i Dick van fer va ser demostrar que els bancs eren vulnerables fins i tot quan no hi havia cap tipus de risc en la primera, fins i tot quan prestaven els calés i eren absolutament segurs perquè tots els grangers tornaven. És a dir, fins i tot si tu inverteixes de manera intel·ligent, raonable, i tothom et torna els crèdits, fins i tot en aquest cas ets vulnerable als rumors, a la rumorologia que porta que els nens cridin, torna'm els diners, i això generi un pànic. I per tant, arran d'aquestes investigacions, la pregunta és... I com se solucionen? Com fem que els bancs no estiguin subjectes a pànics bancaris? I aquestes, diguem, els dos altres investigadors, el Diamond i Digvig, proposen diferents tipus de solucions que, des de que s'han adoptat, fixeu-vos que els pànics bancaris gairebé han desaparegut. No totalment, encara hi ha hagut pànics bancaris darrerament. El Northern, Northern Rock, diguem, el Banc Northern Rock d'Escòcia va patir un pànic bancari també durant la crisi del 2008, però diguem, una cosa que era molt, molt, molt comuna al segle XIX i fins als anys 30 del segle XX ha passat a ser una cosa extraordinària, una cosa que no passa gairebé mai gràcies a les solucions adoptades.
Això és el que li anava a preguntar. I quines solucions són les que han proposat els altres dos Premis Nobel d'Economia?
Doncs bé, una la coneixem tots, una que va estar de moda a la crisi financera, que són els fons de garanties de dipòsits. Recordeu que el primer que es va fer, el primer que van fer els bancs durant la crisi financera va ser augmentar la quantitat de diners que estaven en el fons de garantia de dipòsits. Em sembla que fins aquell moment només 50.000 euros estaven garantitzats, és a dir, si tu tenies 60.000 euros al banc, doncs el banc et garantitzava que et tornaria 50.000. Els altres 10 estaven en risc. Llavors, per evitar que la gent que tenia més de 50.000 anessin corrents al banc a treure els calés, el primer que van fer va ser, enmig de la crisi, pujar el fons de garantia de dipòsits, és a dir, els dipòsits garantits, de 50.000 a 100.000. Per què? Doncs perquè si el banc no té calés, el conjunt de tots els bancs que tenen un fons, tots els bancs posen calés en un fons, de manera que si un dels membres del banc, dels bancs té problemes, doncs tota la pila de calés van cap al banc que té problemes. Quan la gent veu que van a treure els calés i el banc els hi dona amb tota tranquil·litat, llavors diuen, no era el banc que tenia problemes, era un nen que cridava i els rumors no estaven fonamentats, i aleshores s'atura el pànic, el fet de que el banc torni calés sense problemes fa que el pànic desaparegui i el problema desaparegui. Una altra cosa que hem fet arran dels problemes dels anys 30 va ser crear bancs centrals. Els bancs centrals, el Banc Central Europeu, és qui fabrica euros. I el Banc Central Europeu es compromet en que, en cas de que el Banc Sabadell pateixi un pànic bancari, doncs anirà amb tota la seva maquinària de produir euros i li donaran al Banc de Sabadell tots els euros que necessiti. Això sí, el Banc de Sabadell els haurà de tornar, però fixa't que si la gent veu que el Banc Sabadell no té cap problema a l'hora de tornar els calés dels dipositants, el pànic desapareixerà. La gent dirà, ostres, per què estic traient els calés? Resulta que el Banc Sabadell sí que té calés. Era un nen que cridava, torna'm els diners, i no pas el fet de que el Banc Sabadell no tenia calés. I, per tant, els bancs centrals també han ajudat molt a que els pànics bancaris desapareixin. La tercera solució no és tan bona, però també s'ha utilitzat sovint, és el que s'anomenen les vacances bancàries. És a dir, durant unes setmanes o durant uns dies el banc no tornarà els calés a ningú. A vegades això també s'anomena el corralito. Això fa que... Això no calma el pànic, això simplement el posposa. Tu vas al caixer automàtic, no torna els calés i et diuen tranquils, no passa res, però de moment durant 4 dies ningú podrà treure calés. Esperen que en aquests 4 dies la gent s'informi i vegi que el problema no és que el banc sigui insolvent, sinó que simplement era un nen que cridava torna amb els calés, i per tant era un rumor fals, i un cop la gent s'adoni que era un rumor fals, doncs tot tornarà a la normalitat i podem tornar a obrir el corralito. Això no funciona perquè quan la gent no li deixes treure calés, doncs es posa encara més nerviosa. Però és una cosa que s'ha provat en moltes situacions, i per exemple això es va provar en el principi de la guerra d'Ucraïna. El govern rus va fer un corralito, va dir la gent no pot treure rubles del país, no pot treure dòlars del país, i diguem, va calmar el pànic i sembla que va aturar el cop almenys a curt termini. Però bueno, aquestes tres mesures, no? Fons de garantia de dipòsits, bancs centrals i la possibilitat d'establir vacances bancàries o corralitos, ha fet que una cosa que era molt comuna al segle XIX i a principis del segle XX hagi bàsicament desaparegut del mapa. Avui ningú a Catalunya té cap dubte de que si necessita els calés que té a la Caixa o al Sabadell, o la Caixa d'Enginyers, doncs aquestes institucions tenen els calés i ells podran disposar dels calés sense cap problema i ningú ho dubta mai, mai, i per tant els pànics bancaris han desaparegut.
Professor, moltíssimes gràcies per aquesta classe avui relacionada, com fem anualment, amb els premis. Avui hem de parlar d'aquests tres premiats del Nobel d'Economia. Una abraçada molt forta.
Igualment, gràcies.
Gràcies. D'aquí un minut parlarem d'un documental, Mònica Planes, que porta per títol Los secretos del fútbol, i que el que fa és destapar i explicar amb pèls i senyals el que va ser tot un impacte en aquest esport. El que seria el descobriment, la filtració dels documents anomenats Football Leaks.
Versió RAC 1.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Torna al Boldam Festival de Jazz de Barcelona. De l'11 d'octubre al 28 de desembre, Joshua Redman, Brad Meldau, Diane Reeves, Melody Gardot i molts més. Més de 80 nits amb la millor música aquesta tardor a Barcelona. T'hi esperem. Informació i venda d'entrades a jazz.barcelona.
La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinacia, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Avança't a la nova llei de protecció animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Entra a Verti.es i no deixis per demà el que puguis estalviar avui.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Si arribarem a 3 quarts de 6 de la tarda. Mònica Planes, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, deixeu-me dir que del documental que parlarem en els propers minuts és d'aquells documentals que et confirma que veus futbol per la passió, per la passió que té un amb aquest esport, perquè quan veus l'altra cara del futbol està tot tan podrit, fa tot tanta fàstic i tanta basarda...
Ja t'ho he explicat jo.
Que la veritat és que crec que hauríem de donar l'esquena al món del futbol. Però bé, anem a pams amb aquest documental, Mònica, que podem veure a la plataforma HBO, Los secretos del fútbol.
Dura 1 hora i 24 minuts.
hi ha el documental aprofundeix en el cas Football Leaks, la filtració més gran de documents de l'elit del futbol. Què hi ha darrere d'aquesta filtració, com es va produir i quines informacions hi ha al darrere. És un documental dirigit per Nils Borgheim i se centra molt en com va afectar l'escàndol al futbol portuguès, però també com afecta a altres clubs. D'entrada ens explica les característiques de l'empresa a la qual roben tota aquesta informació que després es difon. Els documents de Football Leaks parlaven d'un tal John, un hacker misteriós, i les primeres investigacions ens diuen qui hi ha darrere d'aquest àlies.
El hacker que robó los secretos del Benfica. Luego hay un textito que dice que es un genio de la informática y que creó Football Leaks. Con la información de Doyen, del Real Madrid, del Oporto y del Sporting. Y que lo están investigando en Portugal y en España. Descubrimos que se trataba de un joven de Oporto que vivía en el extranjero. Un hombre autodidacta en cuanto a conocimientos informáticos.
És un tio
autodidacta.
Autodidacta, és un noi fins i tot amb molta cara, amb una cara molt infantil, amb els cabells així.
Bueno, quan veus la imatge d'ell, és que clar, és...
És un nen, no? És un noiet. És un...
L'Oriol Cruz. Tio, bona
cara. Sí, sí, sí.
Bon nano, un bon nano.
Un nano.
Sí, fas cara de bon nano. Bueno. Escolta, bon nano. I a més, el mateix aspecte, un tio jove, un tio... Bon nano, un bon Jan.
Doncs està a la presó. I com aconsegueix aquest nano, aquest bon nano, infiltrar-se en l'empresa, una de les més poderoses del món del futbol, per robar-li la informació?
Cuando piensas en un hacker, te imaginas a alguien en un sótano, pirateando sistemas de seguridad complejísimos. En su caso, fue bastante sencillo. Simplemente hizo phishing. Se dedicó a enviar correos electrónicos y la gente no sabe usar el ordenador.
Recibí un correo, aparentemente del director deportivo del Fútbol Club Oporto, en el que decía que quería compartir un archivo informativo sobre los jugadores.
Si alguien te envía un correo electrónico con un archivo adjunto o un enlace que parece creíble, la gente hará clic.
Me pareció legítimo y pulsé para abrir el archivo.
De forma muy lógica y muy sencilla, acaba de encontrar el punto más débil de un sistema informático.
Básicamente, cuando hice clic, le abrí la puerta.
I aquest que parlava, que explicava com havia obert la porta al hacker, que es diu Rui Pinto, és el gerent de Doyen Sports.
Bueno, era...
Era.
Perquè l'empresa, després del Football League, s'ha tancat. Però bé, no us preocupeu per ell, perquè ara manega immobiliàries, maneva 3 o 4 empreses. Vull dir que no és que s'hagi quedat amb una mà al davant i una al darrere.
Exacte. Aquesta empresa es deia Doyen Sports i ara cal saber és d'on xuclen tota aquesta informació que després es fa pública i ara ens cal saber qui és Doyen Sports.
El único objetivo de Doyen Sports era ganar dinero. Se trataba del lobo de Wall Street invadiendo el fútbol.
Eran contratos muy estrictos y muy minuciosos.
Si había una oferta que superaba una determinada cantidad por un jugador, el club estaba obligado a venderlo.
Si el jugador se vendiera por esta cantidad, Doyen se llevaría el 10% o el 50% del dinero que había invertido. No hemos visto un contrato de este tipo antes.
A veure, torna'm a explicar.
T'ho explico i ja veuràs.
Això, aquí ens n'adonarem de les presses de molts representants a l'hora de vendre un jugador.
És a dir, per què passen aquestes coses?
I aquí ho explica perquè està tipificat en aquest primer contracte de Doyen Sports, que era la primera vegada que es veia.
Exacte. L'empresa està liderada per un home que es diu Nélio Lucas, que l'entrevista i explica des del seu punt de vista en què consisteix la seva empresa. Ell té la mirada més de normalitzar aquest tipus de negocis. Insisteixo, és un dels homes més importants en la feina de gestionar fons d'inversió al món. Volen ajudar els clubs a trobar finançaments alternatius, i aquí entrem en una creativitat econòmica a vegades dubtosa, per gestionar els seus actius. I quins són aquests actius? Els jugadors. I ara, aquí explica com funcionen.
Si un club quisiera fichar un jugador, pero no tuviera dinero, en lugar de ir al banco, acudiría a Doyen, que compraría parte de ese jugador. Y luego, ese mismo jugador se vendería por 20 o 30 millones de euros, y su margen de beneficio sería enorme. Así que, tenían un buen modelo de negocio.
Són uns intermediaris que el que fan és...
Jo t'ajudo amb els diners, però després els revenem de seguida i guanyo jo les diferències.
Correcte. És a dir, el que fan és especular amb els futbolistes i el marge de benefici se'l queden ells.
Bueno, és un tràfic de persones,
Exacte.
De persones futbolistes.
Com si fossin esclaus.
Amb el beneplàcit del futbolista.
I dels clubs.
I dels clubs.
Bueno, i dels representants.
Exacte. De fet, en el documental veureu...
Bueno, és que jo m'he quedat amb el fragment anterior, no aquest que acabem d'escoltar, el que acabem d'escoltar, l'anterior, que ha dit que si arribava una oferta superior a la que tenia...
Uh-huh. Estaves obligat
a vendre'l.
Perquè així l'empresa recuperava els centres.
Clar, o sigui, i això està en el contracte del club que compra el jugador. Li arriba una oferta superior i l'ha de vendre.
Per força.
És que és molt fort.
Sí, sí, clar, perquè...
Tot i que el jugador digui, no, si estic molt a gust aquí, no, tu te vas a ir porque lo pone en tu contrato.
Porque además
però,
clar, nos debes tantos
diners.
Però, clar, dineros.
El jugador també ho ha assignat, això.
Esclar.
O el representant, tots. En aquest cas. Què més, Mònica?
Doncs és d'aquesta empresa que té tots aquests contractes tan complexos on queda clar quina manera fan servir per negociar amb els jugadors que el hacker Rui Pinto treu tota la informació a través del phishing, després ell ven l'exclusiva, primer queda penjada a internet, hi pot accedir tothom, després penja tota aquesta informació, ven aquesta informació al Der Spiegel i queda a disposició de tothom, arriba a mans de periodistes que tenen accés, doncs, a contractes, acords de traspassos. Hi ha, per exemple, quins fitxatges o quins contractes surten a la llum? Doncs el fitxatge de Radamel Falcao entre l'Atlètic de Madrid i el Mònaco.
Fixa't.
Què més?
El sí, de... sí que feia anys que es feia, això.
Sí, 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 sí. El de Pizzi entre l'Atlètic de Madrid i el Benfica, el de Gareth Bale pel Madrid, de Toni Kroos, el de Neymar... per exemple, també descobreixen totes les informacions de la gestió del Manchester City o tota la documentació referent a la creació...
Al Guardiola, eh? A l'equip de Guardiola, que tot és perfecte i aquí al RAC només parlem d'això i que és l'equip de referència. Pues mira...
I la documentació referent a la Superliga Europea, aquella que va durar 48
sí,
hores...
Bueno, no va arribar ni 24.
Exacte. Una altra de les informacions que revela té a veure amb un escàndol a l'arbitratge portuguès orquestrat pel Benfica, que jo trobo que és un dels grans escàndols del món de l'arbitratge, i que va tenir molt poca repercussió.
La prova és que tu ara em parles d'aquest escàndol i no sé de quin em parles.
Doncs escolta bé, para l'orella.
I així... Obtuve 20 gigabytes de información. Fue un intercambio de correos electrónicos entre una persona que tenía influencia entre los árbitros y otra de la dirección del Benfica, donde se asumía que el Benfica controlaba a los árbitros. Quizás lo más impactante era una lista con los números de teléfono, las direcciones y algunas cosas sobre la vida privada de los árbitros. Sus amantes, sus novias, sus exnovias, la novia de este árbitro, la hija del otro, etc. Era totalmente vergonzoso. Era muy serio. Podía utilizarse para manipular a los árbitros.
Jesús.
I qui et diu... No, però clar, després d'aquesta informació, qui et diu que això no es faci en d'altres clubs?
Per descomptat, i en altres països, i que tot això es tapi. Aquesta situació...
I per això veus a vegades...
Coses que no s'entenen.
Que no s'entenen. Com és que vas a revisar el VAR amb alguns equips i amb altres no, etcètera, etcètera.
De fet, veureu en les imatges del documental com quan aquesta notícia es fa pública, en molts estadis les aficions penjaven pancartes de suport a Rui Pinto com l'home que havia destapat la corrupció en el futbol en el seu país i la, tenia el suport de l'afició per defensar un futbol més transparent, més, més noble, més just, i, en canvi, li donaven suport mentre aquest tio l'havien detingut.
Bueno, això, disculpa, és com la hipocresia de quan es va destapar la Superliga, que els equips 24 hores més tard es van tirar enrere, tots, per començar, els aficionats anglesos que van dir el futbol és del poble. El futbol no és del poble. El futbol, actualment, de la Premier League, de les grans lligues europees, no és del poble ni és de la gent. El futbol és d'aquests magnats. I que surtin els anglesos a dir-ho. Amb un Manchester United que és d'uns àrabs. Que surti els del Chelsea, que fins fa poc era de l'Abramovich, ara és d'un altre soci. El Manchester United, que és d'uns empresaris nord-americans.
El Presseguer, igual.
Vull dir, clar, de què estem parlant? I ja no parlem, i podem parlar també, ho podem traslladar a d'altres equips europeus. Vull dir que això de que el futbol ha deixat de ser... El futbol és un gran negoci, i crec que la gran demostració de que és un gran business, on aquí hi ha uns quants que es foten d'or, és aquest documental i el Football Leaks.
I ara veurem aquests personatges que s'amaguen, aquests dels quals parles tu, que s'amaguen darrere de tots aquests negocis.
Qui hi ha darrere?
Qui hi ha darrere, exacte. Qui hi ha darrere de Nelio Lucas, que és el que dona la cara en aquest documental, i que gestiona l'empresa Doyen Sports.
Nadie debe saber quién está detrás de él. Y quien está detrás es una familia de oligarcas kazajos turcos, llamados los Arif. Cuando el muro de Berlín y la URSS se derrumbaron, crearon sus fortunas con los recursos minerales. Construyeron un enorme imperio secreto, un laberinto de sociedades extraterritoriales en todos los paraísos fiscales del planeta.
Atenció, eh? Els que estan a darrere d'aquesta empresa...
Doyen Sports.
Doyen Sports. Uns inversors foscos, no. Lo següent, kazajos turcos... amb tot de calés, que està tot amb tots els calés, amb paradisos fiscals, amb diferents societats que estan entrellaçades unes amb les altres. I aquests són els que posen tota la pasta per fer aquest negoci. A veure si el futbol no està podrit. Que està, que fot una pudor que no es pot aguantar.
No, que t'hi pen de mort.
És una empresa vinculada també a negocis amb Donald Trump, que es dedica a blanquejar diners de la màfia russa. El propietari es diu Tefik Arif.
I el futbol és del pueblo. El futbol és de la gent.
I tant.
El propietari Tefik Arif posa el seu fill Arif Effendi, que en sentirem a parlar més endavant, a gestionar l'empresa al costat de Nelio Lucas. Val? Entre Nelio Lucas i el fill d'aquest empresari comencen a manegar tot el que són les negociacions, els intercanvis de jugadors, l'insistir perquè tal president...
Que després, perdona, en el catàleg de jugadors tenen de lo bueno lo mejor. O sigui, no tenen jugadors de tercera fila, no. Tenen jugadors de primer nivell i de noms molt coneguts.
Ara veurem els missatges entre aquests dos personatges que posen al descobert encara més escàndols, val? Hem dit que Rui Pinto és detingut i jutjat. Se l'acusa, sobretot, d'haver denunciat aquesta situació, per tant, d'haver-se filtrat a dins d'aquesta empresa. I ara anem a veure uns quants missatges d'aquests de l'Arif Effendi i del Nelio Lucas. Escoltem el primer, on demostra que els futbolistes els importen un rave.
Descubrimos que Doyen Sports no tenía ningún interés en las carreras de los futbolistas en los que invertía. Para ellos, los futbolistas eran como objetos. Por ejemplo, cuando la selección brasileña se clasificó para las semifinales del Mundial de 2014, escribieron: vaya cabrón Neymar. El Negrata haciéndonos ganar dinero. Otro ejemplo es el del jugador Radamel Falcao. En 2013 decide irse al Mónaco. Con la venta de Falcao obtuvieron muy buen beneficio, pero querían más.
Publicaron textos de WhatsApp entre tú y Arif. Los leo en voz alta.
Vale.
Te tienen diciendo sobre Falcao. Se fue al Mónaco, vaya mierda, su carrera está terminada.
El que dèiem, com si fossin vedells.
I ara ve el plat fort. Doyen Sports, a més, entre aquests missatges es comprova que contracta prostitutes per lubricar aquestes negociacions. Parlen d'elles com si fossin futbolistes i fan explícit el tipus de relacions i serveis que hi mantenen com si fossin el seu equip. També organitzen festes on participen aquestes prostitutes i una d'aquestes festes es va produir l'agost del 2013 a Miami, on es feia un torneig de promoció amb la participació de grans clubs europeus, un dels quals era el Real Madrid. I aquí anem a una de les parts que posa més tens a l'espectador. A Florentino li volien encolomar un jugador que es diu Condogbia. Li volien vendre per 20 milions d'euros i el Florentino només en volia pagar 15. Segons la investigació d'aquest documental, Los Secretos del Fútbol, preparen una festa, només musical, que els hi surt prou bé. Diuen això en els missatges de WhatsApp.
En algún momento, Nelio le escribe a Arif Efendi.
Nelio, ayer fue increíble. Saqué a varios presidentes y vino hasta Florentino. Muy divertido. Se quitó la corbata y estuvo bailando.
Arif, increíble.
Y dice que incluso Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, se quitó la corbata y rompió la pista de baile.
Fuimos a un garito, nos tomamos unas copas y nos lo pasamos muy bien. Lo típico entre amigos. Me alegro de que disfrutara.
Segons el documental, Florentino s'ho passa molt bé, però no puja l'oferta i preparen un plat més fort la nit següent per veure si així el convencen.
Passa els 20.
La família Arif tiene un enorme ático en Fisher Island, una isla multimillonaria frente a Miami Beach. Nelio Lucas le manda un mensaje a Arif Efendi.
Nelio, organizaré algo en casa si me dejas. Quiero traer a algunas chicas con nosotros, a Florentino, a Galliani y a algunos directores, ¿vale?
Y este le dice que en los mensajes es bastante explícito, que se trata de una fiesta sexual, que las chicas que quiere llevar son prostitutas y que quieren invitar a Florentino Pérez.
Arif, haz lo que tengas que hacer. Utiliza mi habitación, se han follado a muchas tías en mi habitación. El espíritu está allí.
Nelio, ahí estamos. Me quedo allí.
A partir d'aquí ens expliquen com preparen una mica aquesta festa, quina habitació assignen aquí...